L'art d'educar, amb Isabel Gaià, Rosa Gairal i Dolors Sallés.
Un programa mensual en el que trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
No us el perdeu!
Bon dia i benvinguts a aquest programa. És una desgràcia ser dona? La dona té menys possibilitats a l'hora de desenvolupar-se socialment? En els centres educatius i a les famílies reben un tracte diferenciat els nens i les nenes?
Per parlar d'aquest tema, ens hem posat en contacte amb Rosa Regàs, autora del llibre La desgràcia de ser dona, que és el que ens ha motivat a parlar de l'educació no sexista i del paper de la dona a la societat.
Rosa Regàs és llicenciada en Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. Va treballar a l'editorial Seix Barral durant 6 anys. El 1970, però, fundà les seves pròpies editorials, la Gaia Ciència, des d'on publicava tantes novetats literàries com ara llibres de política, economia, filosofia i arquitectura, i Edicions Bausan, dedicada a la literatura infantil.
Va ser traductora freelance a les Nacions Unides i va treballar a Ginebra, Nova York, Nairobi, Washington, París. Després va ocupar el càrrec de directora de l'Ateneu Americano de la Casa d'Amèrica de Madrid, fins que va dimitir l'any 1998. Va debutar en el món de la novel·la el 1991. El 1994 aconseguia el Premi Nadal amb Azul. I a partir d'aquest moment, Rosa Regàs treu com a mínim un llibre per any. A més, ha publicat en diverses antologies de contes i col·labora en diaris, programes de ràdio i revistes de viatges i d'opinió.
En el seu nou llibre, La desgràcia de ser dona, Rosa Regàs desgrana els orígens d'una societat tan profundament masclista que converteix en desgràcia el naixement i la vida de milers de dones i denúncia, amb exemples propis i aliens, les injustícies històriques i contemporànies en àmbits com el religiós, el laboral o el familiar. Una reivindicació esperançada de la condició femenina, de lectura indispensable. Així doncs, amb Rosa Regàs anem de reflexionar sobre l'educació no sexista.
Bon dia, Rosa.
Bon dia.
Bé, ens podries dir, doncs, si és una desgràcia ser dona tal com dius en el teu llibre?
Sí, és una desgràcia comparativament parlant. El fet de que la meva vida no sigui una desgràcia no vol dir que en general sigui una desgràcia. La majoria de les dones d'aquest món estan en situacions de submissió i a vegades inclús d'esclavitud. I el que passa que nosaltres ens acostumem a jutjar tot el que passa al món per el que ens passa a nosaltres. El fet de que jo mateixa no em pugui queixar no vol dir que no tingui capacitat per veure que hi ha moltes, moltes, moltíssimes dones que estan en una situació que sí que tenen dret a queixar-se.
Llavors, creus que quan una nena entra a l'escola està en un estat de desavantatjós pel sol fet de ser-ho?
I tant, ho crec. Bueno, jo estic parlant sempre en general. L'educació que les nenes reben a les cases és una educació masclista. Les nenes són les que han de parar la taula, les nenes són les que han de fer-se el llit, els nens no s'han de fer mai ni el llit ni parar-se la taula, i els nens poden jugar amb pilotes i poden jugar al carrer i les nenes no, etcètera, no?
Però fins i tot en aquests moments creus que encara hi ha aquest rol?
Home, i tant, jo crec. I tant, jo crec que el fet que tu coneguis una gent que no estan en aquest rol no vol dir que la majoria de la gent no hi estigui. Les dones en general, a tot el nostre país, i quan dic el nostre país, podria parlar de tota Europa, de tota Europa, inclús de tota Europa, les dones estan submeses molt més del que estan els homes.
Llavors, relacionat amb això, a nosaltres ens fa la sensació que a la majoria de les escoles, no, del nostre país, De fet, s'intenta de fer una coeducació no sexista.
Sí, ara això,
s'aconsegueix.
Sobretot l'escola pública, sí. És la millor. Les escoles que separen nois i noies ja d'entrada, ja sí. Malament. Sí. Malament, perquè això ja vol dir que ja les han d'educar, si no, no els separarien, els han d'educar de maneres diferents. Per tant, la igualtat ja no hi és, no?
Sí.
Però l'escola pública, que en el nostre país estava estupendament bé i ara se l'estan carregant, però bueno, se l'estan carregant, però de totes maneres la gent que treballa té un altre esperit que la gent que treballa a l'escola privada. No vol dir que la gent que treballa a l'escola privada siguin pitjors o millors, sinó que és una altra cosa. La gent de l'escola privada han de seguir unes directrius. La majoria de directrius són religioses i la religió en general sempre ha considerat que la dona, bueno, ja ho diu Sant Pau, no? La dona estarà sotmesa al seu marit. Per tant, així és com s'han educat des de petites. Però les escoles nostres, l'escola pública té una vocació, i té una vocació per educar en la igualtat i en la justícia i en la llibertat. I per tant, sí que ho fan bé, però, és clar, les nenes i els nens ja venen educats de casa seva. I, a més, els segueixen educant a casa seva d'una manera diferent. Un nen als 17 anys pot fer el que li doni la gana i entrar i sortir a l'hora que li doni la gana, i una nena potser ho té més malament. No dic que no es prengui la llibertat, no es prengui la llibertat per la seva mà en aquest moment, però de totes maneres la voluntat dels pares és que sigui diferent l'educació d'un noi i d'una noia.
Llavors, això quan a l'escola, per exemple, es fa i es fa bé a l'escola pública, això és possible,
moltíssim.
Sí, però és possible a l'escola, no, encara que s'hi posi molta voluntat, no? que els mestres ho posin, i la realitat és que quan els nens i les nenes es relacionen amb ells a l'escola, tu creus que això es nota molt? O sigui, queda palès?
O
influeix molt de fora?
A l'escola de tots els ambients és el millor.
Sí.
I parlo sempre en general, hi ha moltes famílies que fan un esforç i eduquen a la gent d'una manera diferent de com han estat educats ells, però és així, i en la professió és igual. La prova és que arribem en una professió que les dones i les noies han estudiat igual que els homes i han tingut les mateixes bones notes, i per la mateixa feina les noies cobren el 25 i a vegades el 30 i el 35% menys que els homes.
Sí.
Això no es crea d'avui per demà. És que ja ve donat, és la societat la que és masclista.
I les parelles joves que hi ha ara, creus que majoritàriament ja actuen en forma igualitària o encara queda la cosa com encarcanada?
No, i a més és que la pressió de les televisions, de les publicitats, la pressió de la religió, la pressió de la societat, la pressió de... No et dic que totes estiguin apretant al mateix temps, però cada un sent la pressió d'un lloc o de l'altre, ajuden tant que de sobte hi ha noies, encara ara noies de 17 i 18 i 20 i 22 anys, que es pensen que quan més submeses estiguin és que més prova d'amor tenen.
Mm.
I s'ho pensen de debò. Mm. I s'ho pensen de debò i deixen la feina. I després es troben que quan volen recuperar aquesta feina ja no hi són a temps, no?
Aquesta sensació de que el treball redimia la dona i la feia més igual a l'home, aquesta sensació durant una època es va lluitar molt i es va parlar moltíssim, no? I recordo una època en què era una constant, no? I que hi havia com una les dones, un grup molt majoritari de dones, va lluitar per això, no? Ara se'n parla menys de tot això, ja fa una temporada llarga.
Bueno, això
com és?
Perquè no hi ha feina per ningú.
No, però jo ja no parlo ara últimament, parlo en general. És que
sí.
Ha quedat com una mica, no?, en segon terme.
Bueno, perquè la reacció, la gent reaccionària, la dreta moral del país, doncs també va treballant i de tant en tant guanya. I la prova és que ho veiem, és que estem en aquest moment dominats per la dreta, a Espanya i a Catalunya, i llavors, esclar, ells són els que defensen aquest tipus d'educació i els que defensen aquest tipus de religió i els que totes aquestes coses les tenen molt, molt clavades, i per tant, per això que s'ha de lluitar constantment, perquè realment la igualtat entre un home i una dona és un assumpte de justícia, no és res més.
I també seríem les dones.
Físicament no som iguals. No, però som absolutament equivalents. Tenim la mateixa intel·ligència si la desenvolupem. El que passa que, esclar, les dones no els han deixat desenvolupar mai la intel·ligència al llarg de tota la seva història. I si una dona volia escriure un llibre, doncs havia de posar un nom d'un home, perquè si no, no l'haguessin acceptat, no?
Però potser hauríem d'aprendre també les dones, no?, posant-se en el nostre lloc, no?
Quin això, és el nostre lloc?
Vull dir, de saber reivindicar en cada moment el que necessitem i el que volem.
Bueno, n'hi ha moltes de dones que reivindiquen,
sí,
moltíssimes.
Però això és una cosa a treballar, no? És una cosa
ple,
a treballar.
Està ple, però després hi ha les pijes que no. Les pijes o les aprenents de pijes, les que no tenen totes les avantatges econòmiques de les pijes, però que es volen, els hi sembla que fa més ric i que fa més... bueno, que és millor, no? I llavors, doncs, reivindiquen que no, el meu marit vol que em quedi a casa perquè jo m'he de cuidar dels nens. Bueno, com si els nens no es poguessin cuidar treballant. O sigui, jo he tingut 5 fills i no, els meus fills no han estat mai abandonats, ningú està abandonat. El que passa és que s'ha de saber arreglar les coses, no? Una altra cosa és que el pare i la mare treballin tant, perquè, però no perquè... perquè necessitin els diners moltes vegades. Ara no estic parlant del moment de la crisi, sinó els moments que eren menys crisi. Treballaven i treballaven i treballaven per poder assistir als pagaments que tenien a final de mes per aquesta mena de consum desenforat que teníem, i llavors els havien d'agafar els nens i se'ls havien de a casa els avis, llavors els pares no estaven amb els nens perquè els pares havien d'arribar a les 11 de la nit per treballar i poder arribar a final de mes i poder pagar totes les tonteries que s'havien comprat, no?
Ja, ja.
Però aquest és un altre assumpte. Sí.
I ara, per exemple, que han sortit, bueno, d'un temps cap aquí, bastantes associacions de dones, no creus que això també ha fet que es canviés una mica el paper de la dona?
I tant, i tant. Les associacions de les dones són perfectes. Són dones que treballen i que s'ajuden les unes a les altres. En països com el nostre, que estan infinitament menys desenvolupats, per exemple, a l'Afganistan i a llocs així... No, no és a l'Afganistan, és a... em sembla que és a la Índia. I a... no me'n recordo quin altre país, de la molt a la vora de la Índia, hi ha diverses associacions financeres que donen suport a les dones quan les dones volen tenir un petit negoci. Sempre que les dones s'uneixin, facin un grup, s'ajudin les unes a les altres en casos de dificultat i que els diners no vagin a parar als homes, sinó que és a les dones que els hi tenen confiança. I és així com les famílies tiren endavant. Perquè un home, doncs, de sobte se juga els diners o s'emborratxa, no tots, però n'hi ha molts que sí. I, en canvi, les dones aquestes coses no les fan, són més conscients, no? Doncs això també passa en un altre nivell, també passa aquí. Passa que les dones s'ajuden d'una manera molt eficaç. I llavors, perquè parlen de les coses, les dones tenen tendència a parlar perquè volen saber i llavors parlen i se n'enteren i cada una dona la seva experiència i el que sap i el que no sap i tot això va creant aquesta cosa que dona el debat, no? Que és el que t'arriba a donar el coneixement. Només amb el debat es pot arribar al coneixement i això les dones ho saben fer molt bé. I a més, doncs, totes les ajudes de tipus pràctic i de tipus intel·lectual que puguin donar-se les unes a les altres.
I quina et sembla que és la causa que una part de la nostra societat encara segueixi repetint el mateix esquema sexista?
Home, és molt difícil que canviar una cosa que durant segles i segles ha estat així. A més, hi ha les religions. És que les religions, encara que la gent ja no vagi a missa i no vagin tant, etc., tenen moltíssima influència. Moltíssima influència, i les religions són profundament masclistes.
I les mateixes dones?
Eh?
I les mateixes dones no són culpables?
Bueno,
una miqueta?
Les dones no són culpables, les dones reben la influència, o de les religions, o de la societat, o de la família, o de la tradició.
Ja.
I llavors reben, i unes saben reaccionar i les altres no saben reaccionar. Per això és tan important el que tu deies abans de les associacions. Una associació és també una mena de fre contra totes aquestes influències. És a dir, bueno, tu escolta el que t'estan dient, però tingues en compte tal cosa i tal cosa i tal cosa, no? Però el de les religions és molt greu, perquè, per exemple, nosaltres només parlem que fos masclista la religió musulmana. I la religió musulmana hi ha una petita part que és masclista, l'altra no ho és. El que passa que només ens ensenyen la part que ho és de debò. Però a la religió cristiana passa exactament igual. I a la religió jueva passa exactament igual. Els jueus ortodoxes, només, es lleven al dematí i donen gràcies a Déu per no haver nascut dona. I nosaltres, quan ens casem, encara ens llegeixen una epístola de Sant Pau que et diu, com et deia abans, que la dona estarà sotmesa al marit. És que també té gràcia, no? Això no ho han tret.
Sí, sí. Sí que sí.
I aleshores, quins són els hàbits més bàsics que caldria desenvolupar a la família i a l'escola?
El primer de tot és el convenciment de la igualtat. Si una persona no està convençuda de que som iguals, se li escaparà per un postulatre, li sortirà un guinyapo, no? Per tant, el convenciment és l'important. I hem de tenir aquest convenciment, perquè ens han explicat tantes vegades que no, que nosaltres el que hem de fer és educar els fills i estar amb els fills i fer la felicitat dels altres i que el paper de la dona és la renúncia i perquè nosaltres hem de renunciar a la nostra vida, perquè hem de viure la vida del marit i perquè hem d'ajudar el marit i que els homes tenen una intel·ligència teòrica superior a la nostra, etcètera, 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 etcètera. Tot això ara ja no es repeteix, però flota en l'ambient, flota en l'ambient. Encara hi ha famílies que deixen estudiar els nois i a les noies no els agrada que les deixen, perquè si no les noies ja se'n van, però no els agrada, perquè consideren que el paper de la dona és un altre. Encara hi ha molta gent que considera que el paper de la dona és estar a casa, o estar a casa o cuidar-se de la casa, quan cuidar-se de la casa és el paper de tots dos. De tots dos, i no cuidar-se de la casa, com diuen alguns homes, estaràs contenta, t'he fet els llits. No, no, la responsabilitat, dividir-se la feina, dividir-se la responsabilitat. A un li agradarà més cuinar i a l'altre li agradarà més netejar i l'altre portar els nens a col·legi i l'altre, etc. Cada un que s'organitza de la manera que vulgui, però entre els dos ho han de fer tot. Que l'home arribi a casa que estigui cansat perquè diu que arriba a les 10 de la nit perquè està cansat, bueno, doncs que s'aguanti. Si està cansat, que s'aguanti. A les 10 de la nit no hi ha ningú que hagi d'arribar a casa.
Llavors, lo ideal, lo principal, no, a casa, és que vegin l'exemple els fills, no?
Que visquin
en aquest ambient. Que visquin en aquest ambient i vegin que els pares viuen
amb
igualtat.
Criden, si els pares criden, els fills criden. Si els pares es netegen les dents, els fills es netegen les dents. Si els pares consideren que la noia té un paper i el noi en té un altre, en la vida, doncs ells ho heredaran. De la mateixa manera que un noi que viu en una casa on la mare ha estat maltractada, ell acabarà sent un maltractador, o té més possibilitats de ser-ho, no? Vull dir que l'ambient que es viu en una casa és una part molt important del desenvolupament de la personalitat dels fills.
Ah, llavors, una de les coses molt importants seria, en certa forma, o sigui, les famílies, les pares, de treballar això, no? De tornar a fer com si diguéssim...
Bueno, però això,
sí, però
això és important, per això és important que les dones vagin en aquests grups amb altres dones perquè parlin d'aquestes coses. Exacte. I perquè tinguin aquest convenciment que els hi farà falta per defensar la igualtat a casa seva, també.
Sí, sí. I quina influència tenen els mitjans de comunicació?
Bueno, depèn de quin llegeixis, no? Depèn de quin llegeixis. Això també cada persona ho sap, però el que té més importància, jo crec que el que té més importància és la publicitat. La publicitat fa creure a les dones que elles, doncs, que si són més guapes, es podran casar amb un tio més ric o amb un tio més divertit o seran més, es convertiran en objectes de desig. I llavors això, esclar, és un dia i un altre dia i un altre dia i un altre dia, i arriba un moment que una noia pues, té més interès en convertir-se en aquest objecte de desig que no pas en desenvolupar la seva intel·ligència i convertir-se en una personalitat autònoma. Això és evident.
Ara, últimament, el que també es veu bastant és que l'home, tal com el presenta als anuncis, a vegades també està presentat com un objecte de desig i una cosa decorativa. O sigui que això també és una cosa que s'ha de tenir en compte, no? No sé,
sí,
en
bueno,
aquest aspecte, si això pot afavorir o no pot afavorir, però la realitat
però
és que veus els anuncis...
Bé, i... Perquè els homes han tingut més autonomia al llarg de la seva vida, molta més autonomia. Aquí les que hem estat dominades tota la vida som nosaltres.
Sí.
O sigui que nosaltres, si ens posem a lluitar per la nostra autonomia, no comencem de zero, comencem de menys 150.
Però vull dir que aquesta desvalorització de la persona com a objecte és general, ara.
Sí, bueno, això és, bueno, no,
encara que la dona estigui en pitjor situació,
no, és
això és segur,
dona,
però
és
això
pot... I a més porta molt més temps, perquè ara són els anuncis, però abans era la societat la que exigia que la dona s'havia de quedar a casa i que si la pagaven s'havia d'aguantar i aguanta, filla meva, deien els capellans.
I el pare li deia a la filla, tothom ho deia, que el pare li deia a la filla i
clar,
sabia que estudiar algú estudiava el fill i no la filla, això sempre.
Clar, doncs és això el que vull dir, que fa molt més temps.
I tornant una mica al tema de les associacions de dones, jo una cosa que també em plantejo, que clar, una cosa és que les dones s'ajuntin i formin aquestes associacions i treballin per defensar els seus drets. Però clar, si no hi ha també un canvi de mentalitat dels homes, serà molt més difícil. Llavors jo em plantejo...
Però encara seria més difícil si les dones no tinguessin el convenciment de que la igualtat és necessària.
Però
dones avui dia tenen un avantatge impressionant. Quan estan tipes del marit que tenen, agafen el portante, si són dones autònomes, agafen el portante i se'n van. Cosa que abans no podien fer, i sabia, encara ara hi ha dones que no es poden separar perquè no tenen manera de guanyar-se la vida.
Ja, però no, jo em refereixo a que una tasca de les associacions de dones potser també seria fer alguns debats en què hi participessin homes i que servís per canviar aquest...
No van els debats dels homes.
Penso que hi deu haver homes de tot.
És una altra cosa, és una altra cosa. Jo crec que una associació de dones, si fa una... Si fa un debat perquè hi vagin els homes, n'hi ha tres. És clar que n'hi ha, sempre n'hi ha qui van, però en general... Bueno, és igual, si és que vagis a una conferència de literatura hi ha més dones que homes. Els homes van a pocs puestos d'aquests. Per tant, a mi em sembla que no s'ha de confondre una cosa, és tenir una associació de dones en la que es tractin aquests temes i es debateixin i es parli i te n'enteris i es pugui llegir sobre això i es pugui parlar, etcètera, etcètera, i l'altra cosa és que vulguem fer, diguem-ne, hi ha una mena de labor general amb tothom, que això és una feina que correspon més a l'educació que el país ha de donar en els seus súbdits. El que passa que mentre guanya la dreta a Espanya, doncs no hi ha manera. No hi ha manera, perquè això el que els interessa és que els homes vagin per un costat i les dones vagin per un altre. Convergència i Unió, durant tota la seva història, ha donat diners a les escoles de l'Opus, a les escoles de l'Opus que separen nois de noies. Doncs això no s'hi pot fer res, no? Estan en el seu dret de fer-ho i ho fan. El que passa que així no s'adalanta. Així només fem que crear persones que tenen funcions que estan dividits, no són iguals, perquè estan dividits per la seva funció.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Rosa, per haver acceptat aquesta invitació i donar-nos la teva opinió sobre aquest tema, que creiem que és molt interessant.
Deixa'm fer una pregunta fora del tema.
Ah, molt bé.
Me'l deixes fer? Escolta, que som al Priorat, si un dia que t'agradaria, que vindries a casa a fer una xerrada o alguna
cosa. Sí.
Sí?
Sí.
Sí?
Home, ara aquest any ho tinc malament, però l'any que ve sí.
Sí? Bueno, doncs en cas ja tornaríem a trucar.
Molt bé, doncs anem a trucar i m'expliqueu on t'he d'anar i ho parlem i sí, molt bé.
Bueno, molt bé.
Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I esperem...
Molta sort.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu.
Adéu, gràcies.
Ara farem una lectura d'uns fragments del llibre de La desgràcia de ser dona, de Rosa Regàs.
Amb l'apartat del llibre que parla de la llibertat de pensament, hi ha un fragment que diu que durant segles la dona ha pensat a través del cervell de l'home i alguna cosa encara ens queda d'allò en nosaltres, no? D'això de pensar amb el cervell de l'home. Dones que ens és difícil de desenganxar-nos del que ens van imposant o potser el que passa és que ens resulta infinitament més còmode.
No pel fet de no haver de pensar i saber en tot moment el que cal decidir o defensar o refusar, sinó també per les conseqüències que pot implicar tenir una opinió contrària a la que es defensa en família, és a dir, la de la nostra parella. Segons ella, la Rosa Regàs, és l'home el que ha de manar també en el cervell de la dona, en els seus pensaments i en les seves conviccions, que de fet s'ocupen de tot el que es refereix a la moral, per descomptat, però també a religió i política, on més difícil els resulta a moltes dones tenir veu pròpia. Això segurament tothom ho devem haver viscut,
sí,
no?
Tot,
de que
sí.
Quan
sí,
ells donen l'opinió, doncs diem amén,
sí.
I així doncs diem no cal rumiar, ni cal discutir, ni que ho vegi d'un altre color, m'és igual.
Sí.
No que ho ha dit ell, doncs sí, farem això, i ja està. I s'estuviem fenya, doncs, o de discutir, o de debatre, o de raonar, és diferent. Sí.
A vegades és no tal per comoditat, sinó que a vegades ho fem també per por això de crear un conflicte, no? Per por de crear un conflicte. Això ens passa a vegades també.
Bé, i ara hi ha un bocinet que també ens ha agradat i us ho llegirem. Diu, no em cansaré de repetir una vegada i una altra les paraules del director del Museu de Damasc quan m'acomiadava a la porta. Deia, adeu, em va dir, i que sigui feliç en la seva feina. No oblidi, el treball no és un càstig de Déu. El treball és un regal que ens fan els déus perquè no ens faci embogir el pas del temps.
Doncs bé, amb aquests pensaments i aquestes reflexions de Rosa Regàs donem per acabat aquest programa de l'Art d'Educar. Us recordem que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Ara us deixem amb l'informatiu, amb l'Alfonso Reig, la Isabel Gaià, la Rosa Gairal, l'Anton Vidal, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana. Thank you.